Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6. Els parla Joan Grimal. El Tribunal Laboral de Catalunya ha dictaminat que els treballadors de les càmeres de fruita cobrin un mínim de 7,08 euros l'hora. El cos d'àrbitres d'aquest tribunal ha donat aquesta setmana la raó al sindicat UGT FICA de les Terres de Lleida després que aquest exigís el mateix salari per tots els treballadors de les càmeres de fruita, independentment de si aquests són fixes o eventuals. I en territori es presenta Penedès Secret, no ho diguis a ningú, la nova campanya de màrqueting del Consorci de Promoció Turística del Penedès. Informa des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Es va fer dimecres a Sant Pere de Riudevitlles en un acte amb molta assistència que va començar amb un recorregut pels carrerons de la vila fins a arribar al molí de Cal Xerta i també a l'espai H de Riudevitlles, on es van descobrir els primers secrets del Penedès a través d'una exposició que anirà recorrent als municipis del Penedès. La campanya té com a objectiu seduir els visitants a través de les curiositats i anècdotes del territori i fer que els penedesencs i penedesenques siguin els anfitrions de la destinació. Penedès Secret vol ser un repositori de secrets per descobrir el territori, alguns coneguts per força gent, d'altres gairebé guardats en pany i clau i que només coneixen els afortunats de la zona. Mica en mica, secret a secret, s'aniran descobrint al públic i aviat esdevindran un punt de partida per mostrar també tota l'oferta turística del Penedès, tant d'agents públics com de privats, per tant que el visitant pugui reservar i trobar propostes relacionades.
Moltes gràcies, Eli. Seguint en territori, la unitat marítima de la policia local de Palamós ja ha prestat més d'un centenar de serveis quan només fa 25 dies que està en actiu. La seva funció és fer tasques de vigilància, control, seguretat i auxili a la franja litoral de Palamós. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. L'embarcació, una llanxa amb motor fora borda, té una dotació de 2 agents. Des que va entrar en servei el 23 de juny passat, ja ha fet més de 100 serveis, sobretot relacionats amb el control d'accés de vaixells a les zones de banyistes, rescats d'embarcacions a la deriva i suport als serveis de socorrisme a les platges de Palamós. Els agents també fan accions de divulgació entre els usuaris i patrons d'embarcacions per fomentar el fondeig responsable i preservar els alguers de Posidònia del fons marí. Alfons Bartolomé, regidor de Seguretat Ciutadana de Palamós, que el servei té molt bona acollida.
Sí, sí, és una de les unitats que la gent valora més bé. I bé, fa una feina, doncs, que amb les dimensions que té Palamós i més coordinat, doncs, amb la gent, amb els patrons, amb Capitania Marítima, amb la Guàrdia Civil del Mar, l'Aim Marítim.
La policia local de Palamós va adquirir la seva embarcació l'any 2010. Es tracta d'una llanxa semirrígida de 7 metres i mitja eslora i equipada amb un motor de 150 cavalls de potència.
I encara tenim temps per parlar d'esports, i és que el que va ser porter del filial de l'Espanyol, Andrés Prieto, s'ha convertit en el quart fitxatge del nou equip que el club blanc i blau està configurant de cara a la pròxima temporada. Provinent i passant pel Màlaga, arriba lliure per incorporar-se al club on es va formar. I acabem aquest butlletí informatiu amb una última hora a nivell nacional, i és que Pablo Iglesias renuncia a entrar al govern si això facilita un acord d'investidura entre el PSOE i Unides Podem. Així s'ha comunicat fa poc més de 20 minuts. I fins aquí aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Avui veiem que som a pocs seguidors per arribar als 400 a Twitter i ens agradaria molt tancar temporada d'avui en 8 amb 400 persones que ens segueixin a través de les xarxes socials. Per tant, si ens esteu escoltant, si sou oïdors habituals del Far i encara no heu trobat el moment de donar-nos un like, uns segueixo a través de Twitter, feu-ho ara. Aviam si al llarg d'aquesta setmana podem arribar i superar aquests 400 seguidors i, per tant, podem marxar. Pensem que amb la feina ben feta. Si no arribem als 400, sincerament, penso que marxarem amb la feina ben feta. I, de fet, arribarà el moment de fer les valoracions, però crec que marxem amb els objectius en general acomplerts i, per tant, amb la satisfacció d'haver fet un bon treball durant aquesta temporada. Però si arribéssim a aquests 400 seria, no et diré la cirereta, però sí aquell plus que acabaria de rodonir una temporada, la primera del Far. És molt senzill, us aneu al Twitter, l'obriu, busqueu el Far FM i a partir d'aquí doncs ens seguiu. És relativament senzill. El Far FM, i a partir d'aquí doncs us feu seguidors del Far. No emprenyem pas massa, i ho dic, que no som d'aquests, hi ha gent que vinga tot el dia i pam pam a dir coses i a penjar coses. Nosaltres no, nosaltres coses poques i interessants, poques i adients, i si no us resulten interessants, no obrir-les, s'acaba ràpid. Però de vegades generem continguts, tot sovint, gairebé sempre generem continguts i informacions que són interessants amb col·laboradors. Aquests sempre són interessants d'escoltar, amb discurs i amb qüestions que moltes vegades ens generen una reflexió. I per què no dir-ho? En molts casos fins i tot també un punt de preocupació. Twitter és la millor eina, si no ho podeu fer Instagram, i si no també ho podeu fer Facebook, i evidentment a la plana web del Far ho trobareu també tot penjat, al farfm.cat. Mostra de que sovint tenim convidats que diuen coses molt interessants. Doncs el que ara us oferirem, com cada tarda, a les 6, el preu del peix.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I tanquem setmana anant a la cofradia d'Arenys de Mar amb en Josep i l'Isabel González. Què tal, Isabel? Com estem?
Què tal? Molt bona tarda. Doncs estem molt bé aquí des de la... i contents d'estar a la confraria d'Arenys de Mar. Tanquem setmana i tanquem ja temporada que baixem a la confraria. Ara ja fins al setembre no la visitarem. Hem de dir que hem escollit un dia on hem arribat, que ja el peix està tot venut. Martí Cadellans, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Hem arribat ja que tota la feina ja estava feta, eh?
Sí, més o menys a aquesta hora les barques ja han arribat. Sempre depèn d'alguna barca que arriba més tard, sobre les 6 menys 5 o les 6 i 5, però ja avui han arribat la Montseny i la Coga, que siguin les dues últimes, han arribat a les 6 menys 10. Però han vengut a les 6 menys 10, més ben dit.
I la quantitat de peix, la feina, ha anat bé?
La feina, aquests dies que hi ha, que és bon temps, fiquem-hi, al dematí hi ha hagut bastant de seitó, dies de més quantitat de 500, 700, 800 caixes o 1.000, depèn, això també depèn de les barques que hi ha, que a vegades un dia, amb un dia sol, pot haver-hi 1.200 caixes en dues o tres barques, i en 4 o 5 barques a vegades n'hi ha menys. Però també hi ha hagut els sonsos, seguim amb la rutina dels sonsos, que és un peix que ara actualment s'agafa molt, podien agafar anar més, però com que tenen un estipulat també una quantitat determinada que s'obliga ja a la Generalitat, doncs agafen uns 200 quilos diaris, si val 11, 12, 13, 14, 8, 9, depèn del tamany del sonso. La tarda acaben de vendre el resto que venen, al matí venen cada barca 70 o 100 o 200 quilos, i la tarda acaben de vendre el pico que s'hi falta, 40, 50 o 60.
El que sí que està faltant una miqueta, per no dir bastant, és la sardina. Comentàvem, m'explicaves abans, que seguim amb la mateixa tendència que no n'hi ha.
Sí, no, tendència ara aquests dies que la sardina és la que està fallant, perquè és el temps que la gent, precisament a la part del sud, en demanen molta, i ara també aquí no n'hi ha gaire. Es paga bastant, perquè avui s'ha pagat la sardina cap a 52-57 euros la caixa, vull dir que s'ha pagat bastant. L'altre dia van arribar a 70 i pico euros la caixa, va ser dimarts o dimecres, i clar, i no n'hi ha massa, i la gent volen, i no podem fer-ne més.
La disminució de la quantitat ha fet que augmenti el preu considerablement, això pel que fa a la sardina. Comentava de gamba continua havent-hi força. El que més hi ha sobretot és de la mitjana i de la grossa, en comparació amb la petita.
Sí, seguim més o menys la tendència que van dir que fa dos mesos que hi havia més petita i mitjana que de grossa, i ara és al revés, hi ha més grossa i mitjana que petita. La quantitat, sí, bastant elevada, perquè la petita pot anar de 15 a 10 o 12 euros, ai, vull dir, perdona, de 15 a 10 o 12 quilos, i la mitjana ja se'n van a 40, 50 o 60 quilos de mitjana, i uns 30 o 40 de grossa, o 50 o més de quantitat, depèn. La barca on te baixi, si és més grossa, en portarà més o en portarà més. Som uns 70, 80, 100 quilos de gamba normalment.
Déu-n'hi-do, i el preu?
El preu següent, el petit, mira, acabem de comprar amb el germà i jo, ara mateix la gamba petita, sobre 30 euros, 31, 31 euros, la mitjana s'ha acabat sobre 40 i pico euros, que vol dir que tampoc va barata, i la grossa, ara la tendència ha baixat una mica, l'última, sobre 60 euros, però estàvem tot el rato sobre 65, 67, 64, 60, depèn de tamany una miqueta més mitjaneta o més grossa d'alguna barca, depèn del sector on te pesqui.
I pel que fa ja a la resta d'espècies, Martí, per anar acabant, com ha anat això?
Les sèpies, des d'aquest temps, ja torneu a seguir, que no és temps de sèpies, són molt petites i costen, i agustins, tota la setmana n'hi ha hagut bastants, de la part de Mataró i Badalona, que venen a vendre aquí. Llenguados no n'hi ha gaire, perquè no sou temps, però s'estan pagant sobre 30 i pico, 40 euros. Dentos també n'hi ha hagut. Quatre bonitos contats, que també arriben a 10 euros, bonitos d'un quilo i mig, dos quilos, que són molt macros, perquè agafen poca quantitat. El tipus d'escamarlà també s'agafa, depèn la barca, aquí van dos o tres barques, hi ha dies que portaran 70 o 80 quilos, hi ha dies que portaran 40 o 30, i s'està agafant també bastant. Vull dir que en sentit, avui el Juan Frank ha fet una bona calada de gamba, d'escamarlà, perdoneu-me, ha portat unes 12 cubetes de petita, 12 de mitjana i 4 de gros d'escamarlà. Vull dir, i l'escamarlà justament s'ha pagat, vull dir, la petita s'ha pagat de 13 a 14 euros, la mitjana sobre 20 i pico, i el gros sobre 30, 30 i pico, i si és un extra sobre 40.
Doncs de varietat, com veieu, en tenim per poder comprar i per poder tastar el que vulguem. Martí, a tu t'agraïm molt que ens hagis atès totes aquestes tardes. La setmana vinent tornem a trucar, que sembla que t'estigui acomiadant, però vaja, ens acomiadem aquí personalment, perquè la setmana vinent segurament no baixarem. En tot cas, moltíssimes gràcies, que acabi d'anar molt bé la propera setmana, que sembla ser que les temperatures seguiran augmentant i tindrem una altra vegada onada de calor, i això també a vosaltres us afectarà, però vaja, és el que hi ha.
Sí, perquè la gent, clar, la gent, tothom es queixem de que la calor aquesta agòbia molt, i a l'hora de treballar, especialment els peixaters, els pescadors, que estan suant el presol, i treballem i pica de veritat. No tenim aire condicionat, només a l'hora de subhasta, que és dues hores i pico, que la confraria tenim un local que per treballar, però tot l'altre, recalar el peix i els pescadors, piquen.
Doncs ànims, i vinga, que vagi molt bé, Martí, gràcies.
Bona tarda a vosaltres.
A reveure. Doncs déu-n'hi-do el preu del peix, i déu-n'hi-do la calor que passarà amb pobra gent la propera setmana. Des d'aquí, la nostra solidaritat. Que sí? Doncs sí.
Sí, sí.
Vinga, que vagi bé. Fins ara.
Adéu.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Navega amb el Far.
I molta atenció si us apassiona les històries de pirates, perquè els pirates són protagonistes a Cubelles, Ivan.
Exacte, des d'avui fins diumenge Cubelles celebra la sisena edició de la Festa Pirata, una festa que combina turisme i comerç local i que també promociona molt bé la història del municipi. En parlem amb la regidora de turisme de l'Ajuntament de Cubelles, la Trini Vicente.
Trini Vicente, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I atenció, perquè coneixerem l'atac dels pirates musulmans del 3 d'agost del 1585.
Exacte, sí. Va ser un acte que va ocórrer en aquesta època, en el que van morir dos cubellencs, un pare i un fill, que es deien Bartomeu Esquerre, els dos, i que va passar a la casa de la Torre del Prat de Cubelles.
De fet, Trini, dèiem, és una fira molt lligada a la història local. La fira ja ha començat a les 12 del migdia d'avui. No sé, regidora, si ha pogut passejar pel passeig marítim, veure quin és l'ambient, no sé si hi ha molta gent passejant per la zona de la platja.
Encara no hi he anat. De fet, he quedat ara per anar a fer una passejada, mirar com està tot i veure l'ambient que hi ha. Està treballant fins ara, eh? O sigui, és que no he pogut apropar-me fins allà, però...
Demà, en tot cas, serà el dia fort, el dia on hi haurà el gruix d'activitats. És una bona època, regidora, per celebrar aquest tipus de fires.
Evidentment. De fet, aquesta fira ja està consolidada, com un esdeveniment i una data important dintre de l'estiu de Cubelles. I el temps sembla que ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, o sigui que, bueno, més contents no puguem estar.
Consolidada i, de fet, creixent, perquè des de fa uns anys que la celebrem al Passeig Marítim, en aquestes dates, el juliol, abans era una mica diferent, no eren aquestes dates, tampoc es celebrava ben bé a la zona del Passeig Marítim, per tant, la localització, les dates, tot això fa que la gent estigui cada cop més interessada en la fira.
Exactament. Bueno, de fet, aquesta vegada és la tercera edició que ho fem en aquest format, en el lloc que està ara, que és un lloc idíl·lic per fer-ho, i bé, cada vegada hi ha més afluència de gent, cada vegada es consolida més, cada vegada tenim més novetats, i cada vegada és més esperada aquesta festa, amb la qual cosa, pues, bueno, això és bo per tots.
I parlant de novetats, quines novetats hi haurà enguany?
La novetat més important, en aquest cas, és el desembarcament, que serà espectacular. Seran dos vaixells que arribaran a la costa, a la platja llarga, i serà molt, doncs, això, molt important, és molt nou. Bueno, esperem que la gent ho vegi, que vinguin. El desembarcament, bueno, doncs és la novetat més important en aquest sentit.
De fet, hi haurà aquest desembarcament, un desembarcament que ja fa uns anys també que es realitza. Hi haurà més parades també, hi haurà més música, més comerç, creixent la fira, i també a les zones d'interpretació hi haurà també campaments pirates, tot ambientat en aquesta temàtica.
Sí, sí, sí. Hi haurà parades artesanes tots els dies al Passeig Marítim, al campament, com bé dius, el campament Pirata Sarraí, amb representacions de lluita, i això es farà cada, bueno, dissabte i diumenge al parc, al costat del punt d'informació turística de la platja, a càrrec dels templers de Dos Rius. També hi haurà una recreació del desembarcament, bueno, ja ho hem dit, del desembarcament pirata i l'atac de l'any 1585. Hi haurà atraccions per la canalla, carrusels, hi ha una barca pirata, hi ha jocs gegants, la música itinerant estarà tots els dies,
sí.
A càrrec d'un grup gallec que es diu Galeoc. Espectacles itinerants contínuament, un soc àrab i una zona gastronòmica, també seran tots els dies, un espectacle de foc artificial, ritual, i danses. Vull dir que serà... No faltarà de res.
Déu-n'hi-do. Per tant, tindrem els pirates fent-nos passar una bona estona aquest cap de setmana aquí a Cubelles. Regidora Trini, li agraeixo molt que ens hagi atès. Bona festa. Fins la propera.
Igualment, moltíssimes gràcies per convidar-me a explicar la nostra festa. I us convidem a tots. Heu de venir i gaudir d'aquest esdeveniment.
Així ho farem. Fins la propera.
Gràcies.
Segueix la llum del far.
I des d'ahir fins al proper diumenge, dia 21, Tortosa acull la festa del Renaixement. En volem parlar amb l'Oriol Segarra, que és director de Turisme de Tortosa. Oriol, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, amb moltíssimes ganes de també conèixer bueno, els eixos principals sobre els que girarà aquesta enguany, l'edició d'enguany, aquesta festa del Renaixement.
Pues bé, la festa del Renaixement de Tortosa, que enguany amb la seva 24a edició, recreem una ciutat en el seu alt i en el punt àlgid al segle XVI, en l'esplendor. Llavors, el que un trobarà a la festa són espectacles i actuacions a totes hores, a totes bandes del carrer, però alhora també com la gent de Tortosa se vestix i participa en esta festa. Calculem nosaltres que a Tortosa hi ha més de 3.000 persones vestides d'època i entre elles destaca el col·lectiu de les famílies nobles, que són un grup d'una setantena de persones, que porten, van vestides d'una manera ricament, ben luxosa, com anirien els nobles de l'època.
Hi ha festes al país on posen l'accent en reclamar i en reivindicar que ells no fan una representació, sinó que viuen com es vivia aquella època, evidentment adaptant-se a les comoditats de l'època actual. És el cas de Tortosa, és a dir, no es tracta de recrear, sinó de mostrar i de viure com es vivia a la Tortosa del Renaixement?
Pues sí, així és. De fet, a vegades gent que no coneix la festa ve i pregunta, vosaltres us disfresseu? No, nosaltres no mos disfressem, nosaltres mos vestim de Renaixement, perquè el que portem no són disfresses, és roba d'època, sigui de classes populars o de la noblesa, que són vestits molt més elaborats, i el que fem és això, és intentar recrear aquella època, com bé diu, salvant les distàncies, però d'una manera que sigui rigorosa. Per exemple, tenim uns quants campaments on la gent està vivint a la manera d'aquella època, i entre l'exemple més clar són les receptes que es fan. Això. En aquest cas, doncs, no s'utilitza tomata o pimentó, productes arribats d'Amèrica incorporats a la cuina segles més tard del segle XVI.
Per tant, la gent i també els restaurants ofereixen durant aquests dies, fins al diumenge 21, també la gastronomia del Renaixement, una miqueta. És a dir, plats fets amb material de l'època, amb aliments de l'època, i no pas amb incorporacions vingudes d'Amèrica, per exemple.
Sí, així és. Tenim una... les jornades gastronòmiques tenen menjar de festa i els menús estan basats en plats de l'època. Penseu que a Catalunya tenim un dels receptaris més antics en català, el llibre del Coq, que és de l'any 1525, i allò és una font quasi inesgotable de receptes per a provar. I són plats curiosos perquè se mescla els gustos agredolços amb el salat, no només en l'oposta, sinó al llarg dels diferents plats que un pot trobar. El color i la textura és diferent perquè, com diem, no estan encara els productes vinguts d'Amèrica i el color dels plats és més marronós, és diferent, però és tota una experiència provar el menjar del Renaixement.
De fet, es preveuen bé un munt de quadres, ho dic per no dir-los espectacles ni dir-los actuacions, sinó un munt de quadres que es aniran succeint, quadres, dic, no quadres d'animals, sinó quadres de quadres,
sí, tinc els gossos.
Exacte. No. On s'aniran succeint imatges similars a les de l'època.
Sí, a més, tenim la sort que Tortosa té un gran patrimoni històric, entre ells el conjunt dels Reals Col·legis, que és un conjunt regentista únic, un pati italià a Catalunya, algo bastant excepcional. Llavors, el quadre, com dius, és la foto, això és un quadre, perquè som recreant l'època, la gent vestida d'època, en un marc que ja és un escenari verdader, no cal inventar-nos res.
I, evidentment, un mercat medieval amb venda de productes i amb regateig o no hi haurà regateig?
Ah, això cada un que prove, padre, si hi ha sort. Sí, fan. Però sí, el mercat d'època ve a ser el complement de la festa. La sort de la festa del Renaixement és que per nosaltres el mercat és un espectacle més, no és l'eix vertebrador ni en el que circula, perquè quan un ve aquí el que farà són un munt d'actuacions i alhora... Pues, els carrers estan units pel mercat i el que permet és fer la passejada més agradable, però no és el protagonista de la festa. I és una de les raons per les quals val venir la pena venir a Tortosa, perquè no és un mercat d'època, que és una gran festa el que fem.
Per tant, és un esforç molt gran que fa la ciutat de Tortosa per oferir als propis, és a dir, als veïns i als vinguts de fora, una recreació,
una imatge el més semblant possible a la Tortosa del Renaixement, en la qual, vull posar l'accent en això també, hi participen voluntàriament molts veïns, molts.
Sí, la Tortosa tenim dos festes, com la Festa Major, com la majoria de les ciutats, i la Festa del Renaixement. La Festa Major, diem que és per a la gent de Tortosa, la Festa del Renaixement és una festa oberta a tothom, és una festa que la gent s'implica, la gent de Tortosa s'implica i oferir la ciutat de la millor manera. I és això que, com diem, participen entitats, una vintena d'entitats locals, que els dolçainers se converteixen en els abanderats, els diables en la fanfara de la vegueria. Ja no són el que són durant tot l'any, sinó que tenen una proposta única i exclusiva per a la Festa del Renaixement. I aquest és un dels grans secrets, que hi ha molt producte propi, per entendre-m'ho. Tampoc totes són les mateixes actuacions que es poden anar trobant arreu, sinó que hi ha algunes que són locals i gràcies a això, a aquesta implicació de la gent de Tortosa.
Quin és el millor dia per baixar-hi? Dissabte, diumenge? Ho dic perquè divendres ja no hi som a temps, per la majoria de la gent que ens escolta. Quin és el millor moment?
Jo recomanaria tindre els dos dies, dissabte i diumenge, però és complicat. Són dos dies diferents. Dissabte és quan la festa surt al carrer i a cada racó, en els palaus, en els convents, en les esglésies, hi ha espectacles al peu de les muralles, és quan això, la festa avui, al seu màxim. I, en canvi, diumenge, el que té és un avantatge, que és que es fa la gran desfilada, que allà és tots els grups, tots els espectacles que han participat, és un resum, els pots veure desfilant, i d'aquesta manera també pots fer-te una idea de tot allò que ha anat passant. És una desfilada que té un gairebé un miler de participants. Per tant, també val la pena, si un no té molt de temps, aprofita de la desfilada, que és diumenge a les 7:30 de la tarda, i es fa una idea, això, un resum ràpid. Jo sempre ho comparo en l'Arapacis, l'Arapacis de Roma,
sí?
Que és una gran desfilada, que es veu diferents classes socials, perquè aquí tenim els diferents grups, les entitats, els nobles, els campaments, els grups de fora, sí, tot està allà.
Escolta'm, doncs ens aproparem, va, si podem, els dos dies, i si no, ja trobarem el millor moment. Oriol Sagarra, director de Turisme de Tortosa, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i bona Festa del Renaixement, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per trucar-me, i això, esteu convidats a la Festa del Renaixement, i qui vingui que la disfrute.
Doncs la disfrutarem, la gaudirem. Fins la propera. A reveure.
Molt bé, gràcies.
Així arribem gairebé a 6:45 de la tarda. Ens aturarem i després ens anirem a conèixer un port de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Del tot fidel a les petites coses. No t'has donat volar sobre el callat abisme. Pel fràgil pont suspès del cànon i la saja. L'incert boirós camí d'aquesta a l'altra vora. Caduques flors al prat, un raig de sol efímer. Són ara talismans que tot ho transfiguren. Les portes de ponent debat a bat se t'obren. Per elles riu amunt cap a les deus penetres. Indesxifrables són els signes que il·luminen el cant humil, però sovint els interpreta. El cant humil, però sovint els interpreta.
Obro els ulls, neix un dia nou. La foscor no em deixa veure res. Poso els peus damunt el terra fred.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Set. Passegem pel port amb la col·laboració de Ports de la Generalitat.
Doncs seguim passejant pels ports i coneixent noves maneres de visitar i noves maneres d'interpretar les instal·lacions portuàries que tenim al nostre país, al nostre territori. Isabel, avui on anem?
Avui anem cap al port de l'Estartit per fer una visita amb mirada sostenible. Avui ens centrem en conèixer com les instal·lacions portuàries també estan treballant des de diferents vessants per adaptar-se al canvi climàtic i projectar un present i un futur més sostenible pel medi ambient que minimitzi l'impacte de l'activitat portuària. És el cas del Club Nàutic de l'Estartit, que està realitzant obres de millora i adaptació, les quals les volem conèixer, per això en parlem amb el seu director, l'Eugeni Figa.
Doncs saludem-lo. Eugeni Figa, bona tarda.
Bona tarda.
Importants les obres que des que es va fer la renovació de la concessió ha dut a terme el Club Nàutic de l'Estartit.
Sí, la veritat és que importants i una inversió elevada. Ara actualment estem ja quasi al final de les obres de millora. Hem gastat ja pràcticament 12 milions d'euros.
De fet, unes obres que serveixen ja no només per millorar les instal·lacions, sinó per projectar la instal·lació de cara al futur i que en aquest futur té molta importància l'adaptació al canvi climàtic i a la sostenibilitat, no?
Sí, efectivament. Com sabeu, aquestes obres de millora de les infraestructures portuàries responen una mica als requeriments de les renovacions de la concessió, que són concursos públics, on l'administració, a canvi d'unes obres de millora i d'un projecte de futur, et dona una quantitat d'anys a disposar per poder explotar un domini que és públic, no? Com el domini portuari. Llavors, en aquest sentit, nosaltres hem partit d'alguna manera d'uns eixos fonamentals, un dels quals és l'adaptació al canvi climàtic, en efecte.
I s'ha fet basant-se en diferents aspectes. Per una banda, en l'augment del mar, aquesta alçada del medi marí, que en principi està previst que pugi a uns 4 centímetres cada 10 anys i que d'alguna manera ha condicionat la renovació de les instal·lacions.
Sí, exactament. El canvi climàtic, com sabeu, no sé si ho sabeu, però en qualsevol cas us explico, no? En l'àmbit portuari ens afecta de dues maneres. Bàsicament, la que ens afecta més és l'augment previsible del nivell del mar, que, com bé has dit, està al entorn de diferents fonts, el situen entre els 2,5 i els 4 mil·límetres any. Per tant, això estem parlant d'entre 2,5 i 4 centímetres cada 10 anys, que és una mesura molt important. Doncs, per una banda, és aquest augment del nivell del mar, i per l'altra seria el fet de que els vents predominants, que normalment aquí a l'Estartit són vents del sur, cada vegada se'n van més cap al sur, cada vegada se'n van més cap a la dreta. Per tant, en el fons, el que has de fer és totes aquelles defenses que tenim exteriors, les hem d'adequar a aquest gir del vent, perquè si no, podria ser que en un futur ens girés el vent de tal manera que allà on nosaltres teníem protegit o tinguéssim desprotegit, i a la inversa. Per tant, són aquestes dues línies. Per una banda, noves estructures exteriors i reforç de les existents per donar resposta a aquest gir dels vents, i per l'altra, jo crec que és la més important, és l'augment de les cotes de coronació dels molls. Com sabeu, els ports estan a ran d'aigua.
Sí.
Doncs la qüestió és, quant de ran d'aigua pots estar per estar segur? i per protegir el que tens a darrere. En el nostre cas, important perquè tenim l'Estartit a darrere. Pràcticament el port i la façana marítima es confonen, no hi ha una línia divisòria entre una cosa i l'altra. Per tant, tant com nosaltres siguem capaços de protegir-nos perquè l'aigua no ens inundi, d'alguna manera, doncs també protegirem de retruc totes les construccions que estan a darrere nostra. Mm. Tant, és una línia molt important de treball.
I l'altra qüestió, autoabastir-vos d'energia elèctrica. De fet, aquest és un pla més a llarg plaç, però del qual ja heu posat les primeres instal·lacions en funcionament en forma de plaques fotovoltaiques, no?
Sí, com et deia abans, quan nosaltres ens plantegem renovar la concessió, fem un projecte que presentem a l'administració i aquest projecte el sustentem sobre 7 pilars fonamentals. El primer de tots és l'adaptació al canvi climàtic, que ja n'hem parlat. El segon és la minimització de l'impacte de l'activitat portuària sobre el medi natural. El tercer és l'orientació a la plena satisfacció de l'usuari, o sigui, temes de qualitat. El quart és un alt assoliment de protecció de seguretat a les persones i als treballadors. El cinquè és l'accessibilitat desapercebuda. Sisè, integració per ciutat. I el setè és l'eficiència energètica de les instal·lacions i l'estalvi energètic. Com podràs veure, d'aquests 7 punts, 3 d'ells versen sobre temes mediambientals. El que tu me preguntes potser és el que, des d'un punt de vista social, a part del canvi climàtic, té més rellevància o és més... té més aspecte de màrqueting, podríem dir, que és el tema de l'eficiència energètica i l'estalvi energètic. I en aquest sentit, el que hem fet és, ja en l'antiga concessió vam instal·lar unes plaques fotovoltaiques en règim d'autoconsum, que basten, actualment estem abastant un 7% del nostre consum anual, aproximadament uns 18.000 kilowatts hora, any, amb aquesta planta fotovoltaica, i ara, en previsió, al futur, està previst muntar-ne 2 més, per sobre 2 cobertes de nous edificis, de manera que arribem, si podem, arribarem aproximadament al 30% de l'energia total consumida. Dit d'altra manera, el que pretenem és que el 30% de l'energia total consumida durant tot l'any en les nostres instal·lacions provingui de fonts renovables que, a més, siguin pròpies.
Doncs aquesta és una aposta sens dubte de futur. D'altra banda, cal explicar també que l'any 2002 vareu rebre el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i que des d'aquest any, des d'aquest 2002, disposeu de l'acreditació de Medi Ambient Internacional ISO 1400 i l'europea EMAS. Això significa que el port de l'Estartit, en aquest sentit, és un exemple a seguir en el món portuari.
Sí, afortunadament sí, és un exemple a seguir i afortunadament la resta d'infraestructures portuàries del nostre litoral doncs segueixen la mateixa línia estratègica. Per tant, afortunadament molts dels ports de la costa catalana, o pràcticament et diré la seva totalitat, tenen certificacions que garanteixen que el seu impacte sobre el medi sigui el mínim possible. No? Però sí, és una línia que vam iniciar als anys 90 i que nosaltres vam considerar en el seu moment estratègica i diferenciadora en la prestació del nostre servei.
Eugeni Figa, director del Club Nàutic L'Estartit, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i bona feina.
A vosaltres pel interès en el món nàutic i marítim. Moltes gràcies.
I al port de l'Estartit també hi trobem persones com en Josep Pasqual, que porta més de 40 anys mesurant la temperatura del mar. Ell és precisament testimoni de com aquest canvi climàtic està afectant a l'aigua, a la seva temperatura i també al nivell del mar. De família de pescadors, Josep Pasqual s'ha convertit en tot un referent per professionals i amateurs del món marítim. El volem conèixer.
Doncs el saludem tot seguit. Josep Pasqual, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quants anys fa que t'hi dediques a mesurar la temperatura? De l'aigua, la temperatura del mar?
Bé, de fet és una afició perquè jo venia doncs de família de pescadors i de petit me portaven amb la barca i una de les curiositats meves, a part doncs del temps, del vent i tot això que fa falta doncs per, sobretot en aquella època que no hi havia massa previsions del temps fiables, doncs mirar el cel, el mar, el vent, tot això, doncs a part d'això un dia me se va ocórrer de posar el termòmetre un termòmetre normal i corrent al mar, i després, més tard, em vaig posar en contacte amb el doctor Antoni Ballester de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, i d'això ja fa 46 anys.
Déu-n'hi-do, la gent que no pensi que tu surts amb un termòmetre, poses, mesures la temperatura i tornes cap a casa. És una feina, és a dir, és tot un procés, a més és un procés de caire científic.
Sí, de fet vaig tenir la sort doncs, de contactar amb el senyor Ballester i també amb l'Institut de Ciències del Mar, i d'aquesta manera, doncs, des de pràcticament el començament, vaig disposar doncs, de termòmetres de precisió, uns termòmetres que se'n diuen d'inversió i que van muntats en una ampolla Nansen o Niskins, i això permet doncs, tenir temperatures amb una precisió doncs, molt important i, per tant, doncs, són dades que es poden comparar, diguéssim.
Cada setmana, quants cops ho fas des de fa 45 anys?
No tant com cada setmana, sinó que quan vaig començar els inicis era al voltant d'un cop per setmana, però doncs, des de fa uns 10-15 anys doncs, m'ajuden des del parc del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i això em permet doncs, dedicar-hi un parell de cops a la setmana, però esclar, vull dir, és una cosa laboriosa perquè vaig a un parell de milles del port de l'Estartit, a una milla més fora de les Medes, i esclar, faig diguéssim, el recorregut amb una barca i necessito doncs, que el temps estigui relativament bé. Mm-hmm. En fi, vull dir que és tot un procés.
Per què ho fas des de l'Estartit, Josep?
És molt, molt senzill, perquè vaig néixer a l'Estartit i, i ja dic que a la meva família, doncs, els meus pares i avis eren pescadors i de petit doncs, que estic aquí. Sí.
Els teus estudis, la teva presa de temperatures, l'observació que fas del mar, ha portat algunes conclusions, ens ha portat ja algunes conclusions. Quines són? Amb què ha variat el mar al llarg d'aquests darrers anys, sobretot degut a l'escalfament i al canvi climàtic?
Doncs sí, una de les coses que s'està notant és de l'augment de la temperatura. Amb aquests més de 40 anys, doncs, la temperatura mitjana a la superfície ha pujat entre 1 i 2 graus. No, al voltant d'un grau, ara exagerava una mica, però això és molt, perquè hem de tenir en compte que el mar, si més no amb les dades d'aquí, només he mesurat una diferència de 15 graus, la mínima més baixa amb aquests 45 anys és de 11 graus i la màxima de 26. Per tant, un grau de diferència amb aquesta escala és molt important. Però és que no només a la superfície, perquè ho miro fins a una fondària de 80 metres, sinó que és tota la columna d'aigua que s'ha escalfat de mitjana. I a 80 metres de fondària, per exemple, l'escalfament és de prop de mig grau. Evidentment, això a les espècies sensibles, ja siguin de peixos o d'altres comunitats biològiques submarines, com la Positònia, per exemple, doncs això, tard o aviat, afectarà això.
Aquesta és una de les conclusions. El nivell del mar també ha registrat canvis?
Doncs, referent al nivell del mar, aquest és l'any número 30 que tinc dades. De fet, vaig començar amb un mareògraf de construcció casolana, que seria llarg d'explicar, però té relació amb un programa de TV3 que es deia Dit i Fet. I aquest mareògraf, que és molt simple, consta d'una boia, un tambor registrador, que cada setmana hi tinc de canviar el paper per tenir el registre, i els moviments del mar doncs, són enregistrats allà. Doncs, a part de l'estudi de les marees diurnes i de les marees que estan afectades per la pressió atmosfèrica, o les rissagues o seixes, que a vegades doncs, aquests dies se n'ha parlat també, doncs també ens permet estudiar l'evolució al llarg del temps. I amb aquests gairebé 30 anys doncs, la pujada del nivell del mar aquí és de mig pam, per tant és significatiu.
Déu-n'hi-do. Tota aquesta feina, tots aquests anys d'investigació i de mostres han servit perquè s'hagi reconegut aquesta feina, Josep.
De fet, sí, malauradament hi ha poques dades d'aquestes, o sigui, no és que siguin gaire més importants que d'altres, però el que els fa singular és que no són gaire abundants i, per tant, molts estudiosos han de recórrer en aquestes dades doncs, que estem recollint aquí.
Josep Pasqual, observador del mar, de la Mediterrània, de la costa de l'Estartit i meteorològic, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i bona feina.
Gràcies a vosaltres.
I avui hem conegut com des del Port de l'Estartit es treballa en favor de la sostenibilitat i el medi ambient. De fet, és un dels pilars i un dels objectius de Ports de la Generalitat, treballar en favor d'aquesta sostenibilitat. En seguirem parlant i coneixent exemples al llarg de les properes passejades. Fins la propera.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat. L'agenda del cap de setmana.
En punt 3:15 de la tarda, som al Far, recta final, i com sempre fent un cop d'ull a les moltes activitats que s'han organitzat de cara al cap de setmana. N'hem explicat un parell tot just en temps de propostes turístiques. Però què us sembla si ens anem cap a les Terres de l'Ebre per saber el que tenen preparat, que sempre són moltes coses, no, Judit?
Doncs sí, Cano, aquí les Terres de l'Ebre tots els caps de setmana tenim moltes propostes i moltes activitats per fer. No obstant això, la festa estrella serà sense dubte la 24a Festa del Renaixement de Tortosa, una celebració que transporta tot el casc antic de la ciutat al segle XVI. Més de 3.000 ciutadans vestits d'època i més de 100 espectacles diaris seran els que ens transportaran a la capital del Baix Ebre de fa 500 anys. Aquesta nit també a la Ràpita donaran el tret de sortida a les seves festes majors, on s'oferiran més de 100 actes diferents. Les festes començaran amb el tradicional llançament de coets, caramels, volteig de campanes i trencada d'olles per als més menuts. També s'iniciarà el programa de bous amb l'arribada dels bous cap i assaig i també la cercavila. Abans, però, se faran els correfocs i la primera revetlla. I a la plaça 1 d'octubre, aquesta nit, se farà el concert de Joan Rovira. Pel diumenge us recomano apropar-vos a la platja d'Eucaliptus, on se duran a terme tallers per fer escultures de sorra. I com que sé que us encanta el menjar i les propostes gastronòmiques que cada setmana us porto, us recomano apropar-vos diumenge al Canà per gaudir de les jornades gastronòmiques del Musclo. I aquestes són totes les activitats que us proposo per fer aquest cap de setmana aquí a les Terres de l'Ebre. Bon cap de setmana a tothom.
I després d'escoltar aquestes propostes que ens arriben des de les Terres de l'Ebre, ens anem cap a l'Empordà, i qui s'encarrega de fer arribar les seves propostes és la Cristina Cantal. Cristina, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Ja quasi bon vespre, eh, nana?
No, home, bon vespre. Doncs, no. Un moment. Pareu. Para un moment.
Silenci.
A veure, el vespre comença a les 8. No?
Sí?
Isabel.
O a les 7.
No ho tinc clar.
No ho tens clar.
Busquem-ho.
Espera, Ivan, quan comença?
Home, jo ara no diria mai bon vespre a aquesta hora.
No,
no, no sé, bona tarda, però bé,
realment
sí, sí.
No sé a quina hora comença. Jo el bon vespre el diria a partir de les 8 de la... A partir de les 8, eh? No, ni de la...
Sí, diu, vespre és la part del dia... No, un moment, Cristina. Vespre és la part del dia en què des de... després de dinar fins a la nit... Tradicionalment s'ha anomenat vespre el període que transcorre entre l'ocàs del sol i l'acció de sopar.
Hosti. Doncs pots dir bon vespre.
Però això és molt relatiu, eh? Perquè els guiris per aquí ja deuen haver estat ara mateix pels postres.
A veure, Ivan, tu quan dieu vespre aquí a casa teva?
Aquí no diem vespre. Saps què passa? Sí, que nosaltres raro, anem a la tarda a la nit. Això de la posta de sol, sopar, no.
Espera, que vaig. Daniel, vosaltres què?
Vespre, segons acabo de consultar, sí. Mentrestant esteu aquí fent la xerreta, a l'estiu és de les 8 fins les 11, a l'hivern de les 7 fins les 11.
Val, des de les 8.
Per tant, encara no és vespre.
Encara no és vespre. Cristina, que no és vespre.
Bona tarda, doncs.
Vinga, foli, Joan. Cristina, bona tarda.
Bona tarda.
Què podem fer a l'Empordà?
Doncs mira... Aquest cap de setmana us en podeu anar cap a la Bisbal d'Empordà, perquè des d'avui fins diumenge fan la Fira del Circ al carrer. Durant 3 dies es podran veure doncs, des de perxes xineses, aquestes com mai, fins a clowns, trapezistes, malabaristes i en llocs emblemàtics, no us en rieu de mi, a la capital del Baix Empordà. També a la plaça del Mil·lenari de Platja d'Aro serà l'escenari aquest cap de setmana de la segona edició del Rock and Wine, una fira que uneix doncs, els mons del rock i del vi, una bona fusió. I tots dos dies... de les 7 de la tarda i fins a les 12 de la nit, aquest espai doncs, hi haurà estants amb diversos cellers on explicaran els seus vins i també es podran tastar, i això amenitzats amb diversos concerts de versions de rock. I el juliol és temps de festes majors i en aquesta ocasió, aquest cap de setmana, us recomanem que aneu cap a Palafrugell o cap a Santa Cristina d'Aro per gaudir de les propostes que ens posen a l'abast aquestes dues poblacions, com per exemple hi ha arribat la Santa Market a Santa Cristina d'Aro, que és una cita imprescindible de l'estiu, i aquest cap de setmana arriba amb una actuació per als més petits, Rigui per Xics.
Rigui per Xics, molt bé. Doncs escolta'm, que passis un bon cap de setmana, no? Això sí.
Igualment, bon cap de setmana.
Vinga, cuida't, fins després. A reveure.
Adéu.
I de l'Empordà ens anem cap a la Costa Daurada. Daniel Rodríguez, què podem fer aquests dies per aquí a Tarragona? Anar a les barres nocturnes de la Tarraco Arena Plaça.
No, això em sembla que ens quedarem unes quantes setmanes o mesos. Ah, per cert, la Diputació, per cert, ja que hi estem, avui ha dit, fa una estona, que ja té algun projecte en mà per insonoritzar o acondicionar acústicament, que sí, bueno, veurem què és el que passa, però bueno, en principi, ja veurem si a Nadal celebrem les campanades. Escolta'm, si fa dues setmanes em sembla que parlem de Camela, la setmana passada no sé quin concert vam destacar, aquesta setmana no sé què passa, que a la Costa Daurada, al Serrallo, a Cambrils i a l'Ametlla de Mar s'han unit per fer habaneres.
Ah, molt bé. Que maco.
Bueno, és que si no... No és estiu sense habaneres a la platja o als passejos, als ports i totes aquestes coses, no?
Sí, els cremats i totes aquestes coses típiques tot que tant li agrada. No? Que, de fet, tothom deia, no, quan feu el far, poseu habaneres. Doncs us haig de dir que no hem posat habaneres... No hem posat mai, que no?
No massa, no.
No. Vale, ja em sento, o ens sentim alguns orgullosos de no haver-ho fet. Què més, va?
Bueno, vinga, tenim habaneres, com dèiem, aquesta nit a Cambrils, encara motiu de les festes del Carme, que acabaran de celebrar demà, ens ho explicaven aquesta setmana amb la processó de la Mare de Déu del Carme per mar i també per terra. Habaneres demà a la nit al Serrallo i també a l'Ametlla de Mar. Aquí posem alguna cosa d'habanera. Les dues propostes... Jo diria que mig originals que us proposo. Primer, un escape room, abans parlem de pirates, doncs precisament de pirates. El faran diumenge al matí a l'estació nàutica de l'Hospitalet de l'Infant. Val 8 euros, pensat per als més petits, però bueno, és una manera diferent de passar el matí, no cal només anar a la platja, també es pot participar en aquest escape room. I no sé si algú de vosaltres, si podeu respondre, us agrada el patinatge, o patineu habitualment?
No.
Això de patins
no,
en línia...
No, jo no sé patinar, per tant no m'hi trobaràs.
La resta? Bueno, ja ho trobarem. Doncs, bueno, llàstima. El que podeu fer és espectadors, perquè durant 24 hores, des de dissabte a les 4 de la tarda i fins diumenge a les 4 de la tarda, hi haurà un centenar de patinadors al circuit de Calafat de l'Ametlla de Mar, a les 24 hores, Roller Tour. Una prova que diuen que no és pas fàcil, perquè a diferència de circuits com el Francesc de Le Mans, que té una part dependent, aquest és molt pla. I això fa que en tot moment hagis d'estar patinant. Hi ha alguns equips en relleus, però hi ha una vintena, em sembla, que estaran 24 hores patinant sense parar.
Si t'ha d'agradar molt, ja t'ho dic ara.
És molt bonic de veure, t'ho asseguro.
Va. Doncs, escolta'm, que tinguin sort i que la força els acompanyi, que deia aquell. Gràcies, Daniel, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I de la Costa Daurada al Garraf, Ivan, què podem fer?
Doncs molta festa, al Garraf aquest cap de setmana, més de festivals aquí, i aquest cap de setmana torn del Tinglado, com sempre, festival gratuït i que torna a apostar per un cartell molt i molt potent. Per exemple, avui concert d'Oques Grasses a 11:15 de la nit, i durant tot el cap de setmana, la nit de dissabte i la nit de diumenge, hi haurà també més concerts, com per exemple el de Maneta Bufona, Roba Estesa, Miquel del Roig... Per tant, tothom que hi vulgui anar només ha d'apropar-se a la plaça 1 d'octubre de Vilanova i la Geltrú i gaudir d'aquesta nova edició del Tinglado. Però aquest no és l'únic festival que hi haurà aquest cap de setmana al Garraf, perquè també tenim la segona edició dels Jardins de Terramar a Sitges. En aquest cas passaran cantants tan reconeguts com Aitana, Luis Fonsi, Melendi, Morat, molts cantants diferents. En aquest cas sí que cal comprar entrades, per tant trobareu tota la informació al web del festival. I abans d'acabar, recordar també que molts municipis del Garraf estan de festes majors, per exemple, Calafell, Sant Pere de Ribes, Canyelles, aquest cap de setmana celebren el gruix d'activitats de la festa major. Per tant, ja ho veieu, bona música, cultura i festa al Garraf aquest cap de setmana.
Doncs escolta'm, Aitana, Melendi, bueno, Luis Fonsi, Morat... Sí, 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 bueno, sí. Doncs un munt de
hombres
gent.
Hombres G, també.
Home, hòstia. Oh, Marta tiene un marcapassos, saps? Vull dir, què n'hem de dir d'això? Molt bé, Ivan, que vagi molt bé.
Bon cap de setmana.
Fins després. Isabel, i què podem fer? A la resta de tros de país que ens queda, què podem fer?
Putimer de coses, no us les explicaré pas totes. El que sí, si sí, l'Ivan ens parlava de festes majors, jo continuo amb aquest, estirant d'aquest fil. En aquest cas, avui comença la festa major del Poble Sec, des d'avui i fins al 28 de juliol, en diferents carrers i places d'aquest barri, doncs s'han programat un munt d'activitats. Avui es dona el tret de sortida, com dèiem, amb la cercavila festiva i el pregó, que començarà d'aquí una hora i escaig. Festa major també la que hi ha a Sant Andreu de Llavaneres, més cap al Maresme, la festa major de la Minerva, des del 19 i fins al 22 de juliol, diferents accions amb el protagonisme de, això sí, la música i la cultura popular tradicional. Però pels maresmencs, els que els agafa més a propet, doncs que sàpiguen que Sant Andreu de Llavaneres també estan de festa major. Encara al Maresme, Canet de Mar concretament, demà dissabte tenim la festa gastronòmica de la musclada popular.
Fan musclos?
Sí, correcte. I fan concurs, a més, a tots els que s'hi vulguin apuntar per cuinar diferents platets amb el protagonista central com el musclo, doncs que sàpiga que demà a Canet, durant tot el dia, ho podrà fer i gaudir.
Fa fils el musclo que ell, saps? Tenen aquells fils, saps?
No, però perquè tu normalment vas a la sirena a comprar-ne.
A la sirena no n'hi ha, perquè estan tots com... És veritat, tens raó. Jo a la sirena.
I deixa'm acabar amb una altra activitat, en aquest cas organitzada al Museu Marítim de Barcelona. Des del dia 17 i fins al dia 21, és a dir, fins al diumenge, a la Fura dels Baus és per la nit la protagonista. A les 10 de la nit és una activitat amb la, per la qual s'han de comprar entrades, però amb la recreació d'un dels seus espectacles més emblemàtics, que a més va acompanyada d'una exposició permanent del 40 aniversari de la companyia. Per tant, el Museu Marítim és el punt central d'aquesta recreació de la Fura dels Baus. Últims dies per veure-la i me'n vaig al concurs perquè...
A jugar! Avui tenim un munt de participants, si
no,
et sembla.
No massa. A veure, no enganyem, la gent ho pot veure a les xarxes socials.
No mireu, no entreu, no, tenim uns quants.
Tenim suficients com per sortejar-los.
A veure, agafem un número.
Recordem que el premi era una experiència aquàtica d'una hora a la base nàutica d'Arenys de Mar. Els participants, doncs que sàpiguen que tindran això. Vinga, va, agafa numeret.
Aquest, vinga, el 4.
La Trinitat Estassussi.
Estassussi, molt bé, Estassussi. La Trinitat d'Estassussi, que se'n va a fer paddle surf.
A la base nàutica d'Arenys de Mar a gaudir de l'activitat aquàtica. Que ella vulgui. Bon cap de setmana, fins dilluns.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Passa l'hivern i no aconseguisques esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els 2 mesos i els 21 dies que vàrem menjar-nos el món tu i jo. Avui necessite posar punt a part, vull fer inventari de totes les coses que m'has regalat i que em són impossibles de guardar al fons d'un calaix. Un sobre blau, milions de missatges de text, un email que guarda consciència com un amulet, un punt de llibre, milers de cançons amb la teua empremta dactilar, un clauer que té forma de sargantana, un tiquet de l'últim peatge abans de Sabadell, un paquet bomba que no va esclatar i conserva en algun lloc segur. Encara n'hi ha més, tinc una targeta de Can Rectoret, un llarg poema regal de Nadal, mitja dotzena de fotos penjades al Facebook i un pòster de mi Rebregat, una entrada de cine i aquests texans, 3 nits a l'Escala en viatge a París i cada ciutat que incendiarem són tan certs que ja m'he descomptat.
Bona tarda, són les 7.